Gibert. Justament Candón se l'entrevista perquè ha estat titular en els dos últims partits del Futbol Club Escala, perquè Jonathan Morilla està lesionat. I també escoltarem a David Gurillo, perquè hi ha hagut baixes, com la de Sergi Resta, doncs, que ha fitxat pel Bellcaire de Pitovalla, jugadors que també han marxat, doncs, com a Mauhavi, la infermeria que està plena, i això, a veure, doncs, com està l'actualitat del Futbol Club Escala. Destacarem també, doncs, veurem els gols del Cornellà Badalona, del Vilanova Hospitalet, i serà tot, Joan.
Molt bé,
avui, doncs, com que no hi ha massa activitat esportiva, doncs, traurem pit d'aquesta victòria de l'Escala,
perfecte.
Que ha sigut la desena d'aquest campionat amb 36 punts.
Molt bé, doncs, gràcies, Ivan. Dilluns ja tornarem a les informacions habituals. I bé, esperem, doncs, que vagi bé el cap de setmana, i t'escoltem ara a la tarda i et veiem al vespre. Fins la
molt
setmana
bé.
Que ve.
Vinga, doncs.
Bé, doncs deixem aquí, que ja ens mengem un minutet del més calent a l'Aigüera, però demà hi tornem. Avui també doncs, a disfrutar, a gaudir d'aquest dia, d'aquest dilluns de Carnaval, amb aquest dinar de germanor i tota l'activitat que vingui. Ens veiem demà. Adéu-siau. Ens escoltem, més ben dit.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Al quios PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà amb tu.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 16 de febrer, encara amb ressaca del cap de setmana de Carnaval i preparats perquè continuï la xerinola aquest migdia, el dinar de colles i el ball de fi de festa, encetem una nova setmana de programa. Tornem a ser dilluns i avui m'agradaria començar el programa posant la mirada al sector mèdic, perquè lluny de la xerinola i la disbauxa del Carnaval, avui els metges de tot l'estat han començat una jornada de vaga que preveuen allargar durant 5 dies. És la convocatòria de vaga més extensa que ha fet el sector fins ara, i l'objectiu és continuar pressionant el govern espanyol perquè elabori un conveni propi que reguli exclusivament les condicions laborals dels metges al marge d'altres professionals sanitaris. El Sindicat Metges de Catalunya s'ha sumat a la convocatòria, però concreta que en el seu cas, a més d'anar en contra de les polítiques del Ministeri, també es mobilitza contra les polítiques del Departament de Salut. a qui recrimina que no els hagi allargat la mà per evitar les mobilitzacions. El portaveu del sindicat Xavier Llaunart ha afirmat als mitjans que Catalunya té competències i la capacitat d'actuar per introduir millores en les condicions laborals dels metges i ha carregat contra la consellera Olga Pané per no moure fitxa per la seva banda. A part d'aquesta primera setmana de vaga, aquest febrer, els sindicats de tot l'Estat han acordat convocar aturades de 5 dies cada mes fins al mes de juny. I és que fa mesos que aixequen la veu per millorar les seves condicions laborals i l'única resposta que se'ls ha donat és un nou conveni que no els satisfà perquè no reconeix la seva singularitat com a metges. Entre les demandes, les de sempre, millorar sous, augmentar plantilles, regularitzar les guàrdies i eliminar les de 24 hores i, en general, millorar la conciliació i la qualitat de vida. I és que al final les demandes dels metges no disten gaire de les demandes dels mestres i professors que es manifestaven la setmana passada, o de les demandes dels maquinistes que van bloquejar Rodalies fa un mes, o de les demandes de tants treballadors que cada vegada surten més al carrer per defensar els seus drets laborals i sobretot el seu dret a viure. Perquè sí, som treballadors, però també som persones i a vegades des dels despatxos això s'oblida. Hi ha feines que requereixen guàrdies, que requereixen endur-se tasques a casa, que requereixen estar pendents les 24 hores del dia, amb horaris estranys i que compliquen la conciliació. I hi ha qui les ha triat i les fa i ho assumeix, sovint perquè hi ha una part de vocació molt gran al darrere. Però per més vocació que hi hagi, el descans i una retribució salarial a l'altura de la feina i del cost actual de la vida són un dret totalment exigible i poques vegades del tot reconegut. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem aquest dilluns al programa. Avui començarem un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà del coralígen, i a la segona part del programa descobrirem nous secrets de cuina amb la Joina i la Remei, que avui ens explicaran com fan fesoles amb arròs o fideus. Avui també ens acompanyarà el mondo sonoro del DJ Bigut, però abans de començar anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui amb de tota l'actualitat. El repàs del que tindrem avui ja l'hem fet, de l'actualitat local amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Què tal? Com ha anat el carnaval aquest cap de setmana?
Bé. Encara no ha acabat, això, eh? Encara no ha acabat.
No, encara ens queda el dilluns.
Va començar una mica, ara ho repassarem, va començar una mica igualit, després va tombar cap a tramuntanat, va acabar amb un dia fantàstic el dia d'ahir, i avui encara, a partir de mitjania, tarda i així, encara queden coses. Però molt bé.
Home, ens falta l'enterrament de la sardina, no?, aquest vespre.
L'enterrament de la sardina. Jo prefereixo el dinar que vindrà ara a partir de...
Dinar de colles,
el dinar de colles.
Sergi.
Jo el dinar de colles, jo això...
Tu la xerinola i la disbauxa.
Ah, exacte, jo el de la sardina, no... Bé, a la brasa encara.
Doncs som-hi, què ens porta avui l'informatiu?
Doncs mira, un informatiu centrat pràcticament en el carnaval, evidentment. Començarem o titularem amb els qui se'n van dur els prèmits de carrosses i comparses. El punt de soldadura se'n van dur el primer premi a nivell de carrossa i el cert se'n van dur el primer premi a nivell de comparsa. La del punt de soldadura, una carrossa que anava dedicada al món de la pintura, pinzells, paletes de colors, etc. I la del cert que anava dedicada a aquella època de bany vintage dels anys 40 i 50 dels Estats Units, anaven ambientada amb el Surfing in the USA, amb el Let Twist Again, totes aquestes cançons amb les guinguetes aquelles típiques de platja,
i tant, sí.
Que per exemple aquí les podem veure. Dos platges que se m'acudeixen, la del Garraf de Barcelona i a Zarauz, Euskadi, que hi ha totes les guinguetes aquelles que encara les tenen. Doncs hi havia un total de 15 colles i més prop d'un 1.100 participants.
Déu-n'hi-do, quina gentada que va desfilar.
Molta gentada. Hi havia algunes colles amb més de 250 persones,
Carai. Sí, no, aquí hi ha volum de persones.
Aquí hi ha, com deia
aquell... Bueno, i nivell, no?, també, perquè les carrosses eren molt xules.
Molt xules. Quan deia aquell savi, els escalencs fan coses.
I tant. Els escalencs, els catalans, tots fan coses.
Tots fan coses. Continuem amb carnaval. En aquest cas ens anem una miqueta cap enrere, perquè del que parlàvem va ser ahir diumenge. Anem a parlar de divendres i dissabte, la pluja i la tramuntana que van aigualir el pregó i la rua infantil. La meteorologia va acompanyar aquests primers actes de carnaval. La pluja va acompanyar la cercavila i el pregó, que es van fer tal i com estaven pensats, no els van fer tirar enrere, però sí que van fer que hi hagués menys públic, evidentment. un pregó que va anar a càrrec de la Colla dels Joves. Que l'any passat es va instaurar això d'anar fent pregons el divendres de Carnaval. I el dissabte infantil sí que les alerta, el missatge d'alerta va obligar a modificar la rua infantil, que no es va fer, es va anul·lar, van fer una concentració a la porta de la sala polivalent on es va fer la xocolatada, i després el ball infantil i a la mitjanit el ball dels adults.
Estàvem tots pendents, a veure què passava amb aquesta rua infantil, perquè, clar, les alertes de vent semblava que això havia de ser molt gros.
Clar, jo, per exemple, l'alerta del vent em va enganxar fora, ja, perquè estava ja collint espàrrecs a les 9:15 del matí, em va enganxar bosc. Aleshores vaig dir, què faig? Ah, és a la tarda, vale, aleshores vaig acabar, dic, em dóna temps.
Home, de fet, tramuntana em bufava, eh?
A la tarda,
perquè
sí.
Perquè feia
home,
vent.
Home, vam fer, vam arribar aquí a l'escala a 108 km per hora.
Déu-n'hi-do.
I a la Roca Maura a l'Estartit a 122. Per tant,
sí, vull dir, l'alerta aquest dissabte ja va estar justificada.
Sí.
No com la del dijous.
No com la del dijous. Va volar la cúpula del Paní, de la base aèria del radar del Paní, l'estructura militar, la cúpula on hi havia dintre el radar, es va esmicolar, va volar pels aires.
Què dius ara?
Allà dalt tinc un company de Roses, l'Alejandro, que va mesurar més de 150 km per hora.
Déu-n'hi-do, sí, sí, no, sí, de ben n'ha fet.
I també de pluja, també en un acte de divendres, va ser la rua de l'Cole Escolapi, que l'Empúria sí que la va poder fer al matí, que encara els hi va salvar la pluja. A l'Escolapi podríem dir que van fer rua per dintre els passadissos de Cole.
Mira, la van reinventar.
La van reinventar, van haver de reinventar la rua. Però tot això, disfresses originals, no hi va faltar el Rei Carnestoltes i un ball final.
Per tant, els nens no es van quedar sense festa, eh?
No,
malgrat faci bé no pluja, aquí celebrem el Carnaval.
Ah, exacte. Això per descomptat. I en futbol, en terreny esportiu, bones notícies, perquè el primer equip de l'Escala va guanyar 4-1 al Vic, amb un hat-trick d'Adrián Expósito. El primer hat-trick amb el Futbol Club l'Escala.
Molt bé.
Tanca la jornada en cinquena posició, l'última que dona accés a les promocions d'ascens. Va progressant, aviam fins on progressa.
Mira, potser serà el nou golejador, vés a saber.
Exacte, potser. També va destacar la victòria del Senor A del Club Bàsquet L'Escala a la pista del Verges, en aquest cas parlant de bàsquet.
Perfecte.
I si parlem del temps, Ona...
Som-hi, què ens espera,
aviam,
Sergi?
Doncs l'enterrament de la sardina pot ser que tinguin algun ruixadet aquesta tarda. Aquestes nuvolades que comencem a veure, els models indiquen que possibilitat d'alguna gotellada hi ha.
Per tant, l'enterrament de la sardina ha passat per aigua?
No molt passat per aigua, o sigui, una estoneta pot caure. Ho deixem així. Incert. Incert. I uns ruixadets que també podrien acompanyar aquesta propera... També hi ha números, però demà ja a partir del matí i migdia s'aclarirà, entrarà una mica de tramuntaneta i, per tant, tindrem un dia més net i clar.
Perfecte. Doncs, Sergi, això ens ho amplies al punt de la una amb l'informatiu.
Oh, i tant. Allà hi serem.
I ara, d'aquí res, una petita pausa, ens trobem amb el Guaita.
Res, deixa'm aixecar el cul de la cadira i vinc a fer el Guaita.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui, mira, el Guaita ens submergirem. Fa diversos episodis que anem per sobre.
Anem per sobre la terra.
Sobre
sí,
terra.
Sí.
Avui ens submergirem, anirem al mar i necessitarem l'equip complet. No ens val amb les ulleres, tubo, peus d'ànec, no.
Avui necessitem vestit de submarinista.
Necessitem bombones. Necessitem bombones, equip de submarinisme complet, perquè baixarem per sota dels 30 metres de fondària.
Uf, ens n'anem molt al fons del mar, eh?
Ja comença a ser una fondària respectable. hi ha algú que diu, vale, també pots posar una càmera i posar-la cap en avall i que et gravi la càmera. També seria una opció.
Però veure-ho en primera persona sempre és millor, no?
És molt maco veure-ho en directe. Ja veuràs que el que explicarem avui encara ho és més.
I què hi veurem al fons del mar avui?
Veurem un dels ecosistemes amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, que és el coralligen.
Carai.
L'altre dia un company meu em preguntava, i per cert li dediquem aquest guaita, li dediquem a en Dimitri, va, que em preguntava, a la Mediterrània hi ha coralls? Dic, home, dic, sí, hi ha coralls, hi ha estructures de coralls que viuen precisament en el coralligen, en aquest ecosistema, aquest hàbitat que parlarem avui. Per tant, sí, hi ha coralls a la Mediterrània. No ens hem d'anar al Carib a buscar esculls de corall. Aquí també n'hi ha. I, clar, hem dit abans que baixàvem per sota de 30 metres. Ja saps que a mar, i també en terra en general, un dels factors limitants més importants és la llum. I a mar encara més, podríem dir el que més.
Clar, com més fons estem, menys llum hi ha.
Més llum hi ha. Per exemple, mira, amb uns càlculs, els rajos de sol van perdent potència a mesura que guanyes profunditat, i es calcula que en aigües de més de 30-40 metres de fondària ja s'ha perdut entre un 95 i un 97% de la llum.
Sí, estem pràcticament a les fosques.
Pràcticament, encara tenim una llum una mica atenuada, però s'ha perdut en gran part de la llum. I no només la intensitat, sinó l'espectre de llum. L'espectre de llum, ja sabem que l'espectre electromagnètic en el part de la llum visible, no? I després tenim l'ultraviolet i l'infraroig, els dos extrems, no? Doncs també es va perdent l'aspecte de llum, i el vermell, el color vermell, per exemple, desapareix en els primers 10 metres. El taronja i els vermells són el primer, el taronja en els primers 20 metres, i el verd i blau són els darrers a desaparèixer dels colors. No només la intensitat, sinó cadascun dels colors d'aquest espectre visible. El segon factor a tenir en compte, important, és el tipus de substrat, o sigui, el sol. En aquest cas estem davant d'un ecosistema que s'assenta, se reposa, sobre un substrat dur, rocós. Vale? I això, si l'altre era un factor limitant, això és al revés, això és una bona oportunitat de vida.
Ah, carai, o sigui, hi ha coses bones i coses dolentes.
Ah, exacte, perquè un substrat rocós, sobretot al fons del mar, fa que hi hagin forats, fa que hi hagin coves, escletxes, grutes, etc., on molts animals s'hi allotgen dintre o hi troben aliment. Per tant, incrementa la biodiversitat.
Ah, carai.
Doncs, atenció. Incrementa tant la biodiversitat que, segons un estudi publicat per l'Institut de Ciències del Mar, el coralligen allotja més del 10% de les espècies mediterrànies en aquest ecosistema. Per tant, si allotja més d'un 10% de les espècies mediterrànies, també vol dir que ens trobem davant d'un ecosistema amb alt interès pesquer.
Clar.
No només ambiental, sinó pesquer. Ja ho repassarem després, però d'aquí poden sortir moltes de les principals espècies que consumim i que corren per les llotges. Es calcula que hi viuen al voltant de més de 1.600 espècies.
Déu-n'hi-do.
On estan representats tots els grups. En aquest ecosistema que es desenvolupa aproximadament entre els 20 i els 120 metres de fondària. Avui farem èmfasi, ara ho veurem, especialment en els coralls i a les algues sèssils, que són els que formen l'estructura principal d'aquest coralligen, però ara parlàvem dels peixos.
Sí.
Per exemple, peixos. Hi ha sards, hi ha càntares, hi ha pagres, hi ha pagells, hi ha congres, hi ha morenes, hi ha meros, totes espècies que van als forats, hi ha llagostes, que són les que viuen en aquest hàbitat. Perquè ens fem la idea de l'interès pesquer i alimentari que suposa aquest hàbitat del...
I tant, pràcticament tots els que has dit els podem trobar a la peixateria.
Exacte, del coralligen i espècies d'alt valor sobre, no espècies d'aquelles que es paguen poc, sinó espècies amb alt valor als mercats. Aviam, normalment parlem d'estrats de vegetació, o estrats de vegetació quan ens fem en terra ferma
i
anem a un bosc, no? Estrats de vegetació que tenim a l'herbaci, al sotabosc, a l'arbustiu i a l'arbori. Doncs aquí també tenim estrats.
Ah, carai.
Perquè molta part del coralligen és com si fos un bosc submergit. Tenim, per exemple, l'estrat més elevat, de més altura, que el formen les grans gorgònies i esponges d'aspecte arborescent. amb el paral·lelisme aquest als arbres. A l'estrat intermedi, on tenim esponges, briozous, cucs i ascidis, els cucs poliquets són, per exemple, aquells ventalls de mar, aquell que veiem un tub i com un ventall al final, això són cucs. Però el que passa és que el cuc viu a dintre del tub i només surt la seva part final, que és el que capta l'aliment. Aquest ventall li serveix per captar bàsicament el plàncton, el fitoplàncton i el zooplàncton. L'estrat inferior, format per aquestes algues calcàries, també esponges, madràpores i briozous, i l'estat críptic, una cosa que és críptica, normalment és una cosa que està amagada, no?
Sí.
Doncs l'estat críptic són els animals que viuen entre aquests buits o forats, o coves. Per exemple, un congre, una morena, o una llagosta, o una bugia, seria animals que viuen en un medi críptic, o un pop, també.
Sí, perquè els agrada posar-se, no?, a dins d'aquests forats.
I camuflar-se. La comunitat coralígena presenta una certa variació també patimètrica, és a dir, de profunditat, pels de l'ESO, que m'entenguin. A les zones més superficials hi predominen les algues, mentre que a les zones més profundes, on la llum, hem dit que ja escassejava, hi guanyen més presència els organismes animals.
Necessiten menys llum, els animals?
Bueno, les algues necessiten llum. Els animals poden viure amb menys llum, perquè les algues amb la llum fan la fotosíntesi. Clar. Els coralls no s'alimenten de llum, com les algues, no són organismes autòtrofs, no són productors primaris, sinó que ja estem parlant de consumidors, són organismes animals. Entre aquesta comunitat, com dèiem, hi tenen especialment a importància els coralls, les gorgònies i les esponges, així com una gran varietat de també espècies suspensívores, que són les que s'alimenten del plàncton i aquests organismes microscopis, que també són molt importants dintre del cicle de la xarxa tròfica en el medi marí. Ara us centrarem, perquè és la base d'aquest ecosistema, en dues parts, en les gorgònies i en les algues sèssils, aquelles algues calcàries. Primer de tot parlem de les gorgònies. Són una de les espècies més importants, sobretot aquí a la Mediterrània. Són una de les espècies més amenaçades també pel canvi climàtic, sobretot per les onades de calor marines. Fent un símil també als coralls de mars més càlids, del Carib o tropicals, hem vist molts documentals on ens parlen del blanqueig dels coralls, que és bàsicament que el corall mor a causa d'un augment de temperatura molt bèstia. Doncs això mateix està passant aquí amb les gorgònies. No fa falta que ens anirem al Carib, sinó en aigües del Mediterrani també ho trobem, sobretot amb les onades de calor de l'estiu, que no només afecten a les aigües més superficials, sinó que afecten a les aigües més fondes.
Sí.
I afecten molt més, perquè les aigües més fondes estan acostumades a una temperatura del mar molt més estable, molt més homogènia, normalment per sota del que anomenem la termoclina a l'estiu, que és aquella capa de separació entre les aigües més càlides que ha escalfat el sol i les aigües més els rajos de llum hi arriben menys. Doncs augments de temperatura en aquesta fondària tenen molta més repercussió en els organismes que no en altres.
Clar, perquè no estan acostumats, no?, aquest canvi de temperatura.
Ah, exacte. I a part, una cosa molt important. Són organismes que no es poden moure.
Ah.
No es poden escapar.
Ostres.
Són sèssils. Clar. Viuen al fons. Per tant, no els hi toca més remei que pringar sí o sí amb les calorades aquestes i amb les coses que els hi passin. Això no ho pensem, i moltes vegades també és molt important.
No se m'havia acudit.
Molt bé. Les gorgònies, també conegudes com ventalls de mar, són entozous octocoralaris. Entozous, són pòlips, són animals, són de la mateixa família que els coralls. Formen colònia arborescent, toves i sèssils presents en tots els oceans del món, però especialment en els tròpics i subtròpics. Nosaltres podrem dir que estem en un ambient més subtropical. Tenim la gorgònia vermella, que és, ara us diré noms científics, no us penseu que us estic dient coses rares, Paramoricea clavata. Es diuen en científic, ja sabeu que primer és el gènere i després l'espècie. És la joia de la Mediterrània, forma grans ventalls de color carmesí intens, sovint amb els extrems grocs. Pot arribar a superar el metre d'alçada i viu al coralligen entre els 15 i els 100 metres de fondària.
Aquestes, les vermelles.
Les vermelles. Tenim la gorgònia blanca, Unicella singularis. Molt freqüent en les zones il·luminades, té una coloració blanca o grisosa i branques rectes paral·leles que recorden a una mà. És una de les poques que té algues simbiòtiques. Per què té algues simbiòtiques?
Per què?
Pregunta d'examen. I la gorgònia vermella no. Perquè hem dit que aquesta és molt freqüent en zones il·luminades.
Ah, carai.
Si són zones il·luminades, són zones menys profundes. i que necessita una alga per viure, doncs necessita llum. Perquè...
I per això les algues prefereixen la gorgònia blanca que la vermella.
Ah, exacte, perquè la vermella ja no hi poden viure directament perquè no els arriba la llum i no poden fer la fotosíntesi. Tenim la gorgònia groga, Eunicella cavolini, més petita que les anteriors, fins a 50 centímetres d'alçada, no supera el metre que feia la gorgònia vermella, de color groc o ataronjat i amb branques molt ramificades i flexibles. Li agraden les parets verticals i les zones amb corrents. És molt important que moltes zones del colerbigen, per exemple, són zones on els penya-segats cauen en picat cap a la fondària i són zones normalment amb molt corrent. Aquestes zones amb molt corrent són zones on es transporta molt aliment, per això són molt riques en nutrients i són zones on hi viuen aquests animals, però també molt sovint hi veiem peixos, hi veiem depredadors, perquè són zones on hi ha representat tot el cicle de la xarxa tròfica.
Hi ha molta vida en aquestes zones.
Hi ha molta vida. Finalment, tenim la gorgònia taronja, que aquí el nom sí que és una mica més difícil en científic, es diu Leptogorgia sarmentosa. Té un aspecte més delicat i plomós, i les seves branques s'aprimen molt cap a les puntes i tenim colors que van del taronja, el vermell o el groc, que és una mica més variable. Aquestes són les quatre espècies principals aquí a la Mediterrània de gorgònies. Com he dit abans, espècies que pateixen molt a causa del canvi climàtic, sobretot hi ha una mortalitat massiva quan la temperatura supera els 25 graus. L'altra espècie emblemàtica, l'espècie bandera, diríem que és el corall vermell.
És el més conegut.
És el més conegut, el Corallium rubrum. És un corall, és un octocorallari, 8 braços. Es desenvolupa a gran lentitud a mesura que creix. Atenció, perquè la velocitat de creixement del corall és entre 3 i 5 mil·límetres l'any.
Per tant, creix molt a poc a poc.
Molt a poc a poc. Per això quan tu extreus corall t'estàs enduent per davant un individu de més de 100 anys de vida, o molt d'allò.
Clar, per això també està tan protegit, no?
Per això està tan protegit. És una espècie exclusivament del Mediterrani. Per créixer necessita adherir-se a les roques dures exposades a corrents d'on hem dit abans i on la llum resulti poc intensa. Creix cap avall, normalment el veiem a les coves mirant cap avall i pot fins i tot desenvolupar-se en total obscuritat, com dèiem, a les coves, als forats, etc. Les poblacions de corall vermell a la Mediterrània, i en general aquí a Catalunya, han estat sotmeses a una forta pressió pesquera. El corall s'ha utilitzat i s'utilitza en joieria. Les colònies existents són de mides molt inferiors a les que eren habituals anys enrere. Així, les dades de poblacions mostren que només entre un 4 i un 10% de les poblacions, entre 0 i 50 metres de fondària, arriben a assolir valors d'indicadors suficientment alts per considerar-se en bon estat de conservació.
Per tant, està una mica en perill.
Està en perill. Però la pesca i recol·lecció del corall vermell està prohibida almenys en els propers 10 anys.
Per intentar que es regeneri aquest corall.
Que regeneri. No es pot pescar corall vermell.
Que és una altra mostra del mal que fa la mà humana, a vegades,
Sí, sí. I el... bé, molt curiós també el corall, molt curiós l'ofici de coraler, que també l'hem explicat alguna vegada, i bé, i de molt risc, perquè hem dit abans que són fondàries superiors als 30, 40, 50 metres.
Clar, i en zones molt fosques i en coves, no?
Exacte, i que ara tenim els mitjans d'ara, però fa memòria temps, no? Els mitjans de 40, 50, 60 anys enrere. I finalment tenim les algues calcàries, vale? Que són els autèntics arquitectes del coral·ligen. A diferència de les gorgònies, que creixen cap amunt, aquestes creen l'estructura rígida de la roca sobre la qual s'assenta tota la resta de la comunitat. El llit, els hi fan el llit, podríem dir. Són algues vermelles que dipositen carbonat càlcic a les seves parets cel·lulars i formen crostes que van creixent capa sobre capa, com una tarta Sacher o com un...
Sí, que van fent capes.
Exacte, que van fent capes. Citarem alguna espècie.
Som-hi.
El Lithophyllum estigiforme, que és l'espècie més emblemàtica, forma làmines o crostes gruixudes i rosades que es van superposant. Dintre també hi creen cavitats i hi habiten molts animalons. El Mesophyllum alternans, una altra constructora, té un creixement una mica més ràpid que l'anterior i sol formar estructures més primes. I el Mesophyllum expansum, que és molt comú a les zones més superficials del coral·ligen, on encara hi arriba una miqueta més de llum. Importants per tres coses, sobretot. Bioconstrucció. Sense elles no existiria el relleu i, per tant, converteixen el carboni de l'aigua en un esquelet. fan, són aquest, fan aquest canvi, aquesta transformació. La complexitat, les formes irregulars, creen milers de forats, túnels i refugis que permeten que el coral·ligen sigui el segon ecosistema amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, només superat per el de la Posidònia, per les praderies de Posidònia. I la resistència, la calcificació, les protegeix de ser menjades per la majoria d'herbívors, com ho poden ser, per exemple, les garotes.
Per tant, aquestes algues calcàries són una mica la base i la casa,
la base,
no? De tots els altres animalons que viuen allà dins.
Sí, sí, exactament així.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fons marí més obscur avui, que ens hem posat el vestit de submarinista i les bombones per baixar fins al fons del mar.
Fins la propera.
Ens retrobem al proper Guaita.
Fins aleshores.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I anem a donar pas ara al Mundo Sonoro del DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Richard Melville Hall, altrament conegut com a Moby, és una de les estrelles més insòlites de la música contemporània. Moby va sorgir del punk i el hardcore dels anys 80, il·luminat per l'electrònica dels inicis dels 90. Va trobar la fórmula màgica exhumant relíquies ocultes al blues i al gospel per donar-les una nova vida sota la influència del house i el trip-hop. I aquí escoltem aquest hit emocional extret del seu àlbum emblemàtic, Play, dedicat a la porcelana, porcelain, delicat, delicat, Moby. Natural Blues, malgrat que Moby va ser acusat d'abusar dels samplers d'alguns d'aquests autors desapareguts, podem dir que, en certa manera, el Moby va fer justícia, donant a conèixer un llegat que, d'altra manera, hagués quedat perdut, desconegut i ignorat per la gran majoria de mortals. Natural Blues, Moby. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
down. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Més parlem de Joina i la Remei. Bon dia, Joina, bon dia, Remei.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, què ens ensenyareu a fer avui?
Doncs mira, avui hem pensat fer...
mongetes guisades.
No. Bueno. Fesoles amb arròs.
Ei, fesoles amb arròs.
Sí, bueno, que també se poden fer mongetes amb... guisades.
Guisades
també,
amb altra cosa. Sí. Sí.
Jo dic fesoles amb arròs perquè és un plat que me va ensenyar de fer la meva sogra, que en Laura agrada molt. I sempre, un cop la setmana, ho faig.
Sí. I com les fas, aquestes fesoles amb arròs?
Bueno, com l'arròs igualment, però després hi tiro les fesoles. Faig, agafo costellós, salsitxes, i això ho rossejo. I després faig el sofregit de ceba i tomata, i ja hi tiro la... Bueno, hi fico taiga, ja hi tiro l'arròs. I com l'arròs està mig fet, ja hi tiro les mongetes, que ja les tinc bullides, agafo les mongetes ja bullides i després els hi tiro. I si hi ha una mica de suc, també hi tiro una miqueta de suc, perquè li agrada el suc de les mongetes. Això també va a gustos, eh? I mira, és un plat que feien molt abans la gent. Els hi sobrava, suposo que és perquè els hi sobrava mongetes del dia abans, i després ho aprofitaven, feien arròs i els hi tiraven amb l'arròs. Coses d'abans.
Bueno, era un plat diferent.
Era un plat diferent, sí. I és... com en diuen, plat així...
Plat únic i plat que té
plat únic i plat que té de tot.
Home, té una mica de verdura, una mica d'arròs,
sí,
no?
Sí, sí.
I costelló, per tant, també té
i
carn.
I costelló, ara, costelló i salsitxes. Sí, sí. Que és el... Mira. També es pot fer amb altre...
Sí, tu a casa amb arròs no ho feien. Ah, vale.
També pots posar pollastre.
Però és més bo trobar.
Però és millor amb...
El porc o el tocino, sí, diguem-li
sí,
com vulguem.
D'on més gust, eh?
Sí, sí. A casa amb arròs no els havia vist menjar. El que jo no els havia fet, però sé que feien... La meva mare el sofregit de les, del... Primer posava el costelló, igual que ella, i les salsitxes, i quan era arròs, després hi tirava... Per comptes de ceba... Alls. Tirava alls, sí. Ella, i tomata.
Sí, la meva mare també ho feia amb els fideus, ho feia amb all.
Amb alls, també. Doncs ella amb les mongetes sempre amb all. Sí. I després hi tirava aigua i posaven fideus, eh? Jo els havia vist, menjàvem, doncs mongeta, sí. Que a mi no m'agradaven gaire, perquè esclar,
no.
Tinc records de petita de tot això, saps? I sé que a mi no m'agradava la barreja aquesta, les mongetes m'agradaven molt, però els fideus els separava. I tiraven els fideus... I quan eren mig cuits, després ja tenien les mongetes també bullides i els afegien allà dintre. Però vull dir que jo sempre que faig mongetes guisades, ara, sí. Encara ara, jo no la faig amb fideus
fas
ni amb arròs.
Mongetes i prou.
Mongetes i prou.
Sí.
I tirut també ho faig amb all, el sofregit.
Sí. Doncs la meva mare, els fideus, els feia amb all i tomata. I en canvi l'arròs, la meva sogra ho feia amb ceba i tomata.
I tu, Joina, continues la tradició?
Jo faig l'arròs, el faig sempre amb ceba i tomata.
Si és
però si faig fideus, també ho faig amb ball.
Amb ball.
Vull dir, són diferents maneres de fer les coses, eh?
Sí.
Bueno, i aquí hem vist un plat que a casa de la Joina hi posaven arròs i a casa de la Romer hi posaven fideus, no? Vull dir que té diferents variants.
Sí, això és de quan érem petites, eh? Sí. I encara me'n recordo que havien fet també de mongetes guisades que tenien, com que mataves porc, tenien fetge, i hi posaven fetge, i posaven talls de sang, sang que ja és cuita i tot, eh? Posada en la... quan feien mongetes guisades... Sí. I posaven també sang
perquè
i fetge.
Perquè aprofitament de
sang
tot.
Sang i fetge, que en deien.
En canvi, nosaltres, com matàvem el porc, perquè els meus avis i nosaltres vam continuar matant-la, amb els meus pares.
Sí, jo també vaig continuar.
Fèiem sang i fetge amb negritos.
Molt bo,
sang
també.
Sang i fetge amb negritos. I era molt bo, eh?
Sí, sí.
Carai.
Sí, clar. Sí.
Molt bo. I la sang és molt bona, ho dius en la mainada i es descarrifen.
Sí, sí, perquè la sang la deixen emperonar...
Sí.
I després la talles a quadros o la fregeixes.
Emperonar, què vol dir emperonar?
Emperonar que
queda presa.
Ah, com que la deixes refredar.
Ah, sí. Això mateix.
Sí. Perquè la...
Després la pots tallar a talls.
Sí, la talles a talls.
I
la pots coure, la fregeixes.
Sí. Mm-hmm.
Perquè la sang, com perquè queda líquida per fer les botifarres de sang, l'han d'anar remenant tot el rato.
I treuen tots els nervis que hi ha dintre la sang. Hi ha uns... És xulo quan maten el porc, a mi m'agradava molt. Ja sé que és parlar de coses que la jovent, suposo,
no
que
se'n
referien.
Això
però la sang que volen aprofitar per la...
per fer les
botifarres de sang... la posen en una palangana, per exemple, i tu has d'anar moguent,
tot el rato.
I te va quedant la mà com presonera d'uns filets,
que és el que fan per la sang.
Que fa que la sang quedi sang sola sense que es pugui... Aquella no es pot tornar aquella.
Sí.
Aquella queda líquida tot el rato.
En
canvi, la que deixes en una altra banda, que és per fregir... No l'has pas de remenar i queda...
I que va quedant presa.
Això que ella diu, això jo no ho havia sentit mai, aquest nom, però està ben dit, perquè vol dir que queda presa.
Sí, per una.
No sabia que...
I llavors, aquesta sang la feu servir per cuinar, que sé que queda presa.
Sí, la presa és la que està i es fregeix.
Sí.
I es fa com
ella. La fregeixes i fiques...
Ceba, hi ha gent que posa ceba.
Sí, sang.
Amb sang, fetge i ceba.
El fetge i ceba, i negritos.
Sí, tenies negritos, clar.
Justament era el temps, com batàvem amb el porc, el març,
era el temps.
Que ara n'hi tornen a haver-hi.
Sí, molts.
Però llavors miraré un plat ben bo, eh?
Però ja està bé que vinguin aquest temps també. Ja en diuen fredolics.
Fredolics, sí, de la fred. A darrere el rovelló venien sempre. A darrere el rovelló venien els negritos.
I la feu amb algun altre plat, la sang, o només amb aquest fetge?
No, jo només...
Mira, és que és bona quan l'acabes de fregir sense res també.
Sense res també és bona.
Sí, t'agrada, clar, t'has d'agradar.
I també hi posàvem una mica d'all i julivert, hi havia vegades.
I pebre, també s'hi posa.
Sal i pebre.
Sal i pebre, també.
I era bona, de veritat, eh?
Sí, sí.
Ara no, veus? Ara jo ja no em menjaria, perquè aquests porcs eren porcs nostres, porcs criats a la casa.
El que no m'agradava gaire a mi del porc era el fetge.
El fetge a mi tampoc.
Perquè té molt de tendrums a dintre.
A mi no m'agrada mai el fetge.
No. És més el de xai, per exemple.
Jo menjava la sang i el negritos i la ceba.
Ho aprofitàveu
tot
del porc?
Tot.
Un altre dia parlarem del porc.
Sí.
Però, esclar, això no soluciona res a ningú perquè no hi ha ningú
ja hi ha porc. I a més ara ja no el deixen matar.
Sí, que el maten, i tant. Hi ha molta gent clandestinament.
Abans mataves el porc, que faves 3 talls de porc i el portaves en el veterinari que te l'analisés.
Sí.
I te deia, està bé? Ja el podíem coure, fer la...
Fer les botifarres i tot.
Ara ho fan tot clandestinament, això.
Sí, perquè
ara
no
ja no es pot,
fer,
no?
És que ara ho prohibeixen tot.
Hauries d'anar a matar el porc, si un cas, amb un
matadero.
I tenir un home o un matador que se vingués a fer tot això.
Abans hi havia els matadors...
Però ara encara n'hi ha algun que ho fa, que va per les cases i mata, i
el
que passa
és
que no l'analitzen ni fan res.
Sí que... Suposo que el deuen analitzar.
Era permès quan tu ho feies.
Ah, sí.
Però ara no. Aquí vols que el portin a analitzar? Li diran, on te l'has matat, aquest
sí.
port?
Sí. No, encara no, no. Es delataran.
Encara no poden. Ara no, ara doncs mira, no. Encara era més legal abans, perquè el analitzaves.
Sí. Clar, exacte. Sí. Ara, ara el mates i no saps.
Una multa els hi posarien, els hi fotrien, si arriben a portar sí, sí. això. No?
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, clar.
Com hem arribat.
Tot és prohibit, ara. Sí.
Bueno, els temps han canviat, no?
Sí,
exacte,
sí, 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 així, així està.
Tornem a les fesoles amb arròs sí, que estàvem fent.
Sí, sí, sí.
Quin truquet teniu per fer aquestes fesoles amb arròs? Ben bones o amb fideus? A casa la Remei les fan amb fideus.
Bueno, jo no ho sé, quan s'ho posi a la carn, si un sí, cas tirava un raig de conyac o de vinagre sí. perquè la carn
si tens
quedés més cuita.
Sí, si tens una mica de piquetà sobrat,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir, tens, sempre tens culs
no,
allà.
Cap, jo no, no trobo que hagi cap secret, perquè no. sal i pebre tothom en fa servir, sí. i de conyac quan rosseges alguna cosa, hasta quan fas l'arròs també a vegades hi tira sí. un raig.
Perquè sí, no, el conyac o el vi han sortit a força receptes.
Sí,
ja.
ajuden a que la sí. carn quedi més tova.
El que és bo és perquè el costelló porta aquesta
la grassa,
mm. i aquesta grassa queda molt bo, eh?
Sí,
queda,
sí.
dona un gust molt bo a la, en el sofregit.
Sí, perquè sí. abans mm. també es feia amb greix.
Amb greix, també.
El greix que travies del porc que feies greixons,
i posaves una cullerada,
el greix el guardaves,
una tiraves cullerada de greix,
esclar, donava un gust, estupendo.
Molt, sí.
Però ara,
ara no.
Clar, seria el secret, però ara vas a comprar greix i ja no fa ja no ni l'olor aquell... no. que feia el greix que tu feies
no.
a casa teu.
És tan diferent.
Sí. Sí.
Però bueno, tot és diferent, eh?
Tot, sí. sí, sí. sí.
Trobeu
tot
a faltar, no?, tenir
sí.
porcs a casa
sí,
de greix,
sí,
veig,
sí, sí.
perquè el de la carnisseria
carn...
no és igual, eh?
No.
Sí, sí, la carn
encara
que
ara hi ha el porc aquest que
el
en diuen el droc.
El droc.
Droc, porc de pagès, que aquest encara és bo. Però segons quin trobes dels altres, trobo que porquegen.
Bueno, quan no fregeixes fan un
olor
diferent.
Diferent sí. En canvi, nosaltres, ja com cuigues el porc,
sí, ja feia
un olor...
olor. Sí.
Oh,
uh-huh.
quina olor que feia. Sí. Te donava gust de menjar porc.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, què hi farem?
Sí. Eh? I esclar, amb això de les fesoles amb arròs o amb els fideus
sí, sí, sí.
amb mongetes, doncs el que dona més gust és això, el
sí,
costelló.
Sí. El porc.
El porc.
El
més sí.
Per tant, és el secret, no? Posar-hi una mica de costelló.
Sí, sí,
una mica de porc.
El costelló. Sí.
Doncs, Joina Remei, moltes gràcies per aquesta nova recepta, les fesoles amb arròs o amb fideus,
sí.
i també per aquesta mini classe de matar el porc, si ens heu fet, eh? Sí. Que els joves com jo, que no l'hem matat mai,
poder
no sabem. Poder
t'has esgarrifat, però ho has dissimulat molt bé.
Sí. Ens retrobem un altre dilluns parlant de
molt
més cuina.
Bé. Sí. Molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui coneixerem una altra d'aquelles històries reals que sorprenen perquè a vegades la realitat supera la ficció. Avui descobrim la història de Víctor Lustig, l'home que va vendre dues vegades la Torre Eiffel sense ser-ne propietari. Com s'ho va fer? Doncs, com sempre, ens ho explica l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant a Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Som a París, a l'any 1925. En una suite de l'hotel Crillon, un home entrega un maletí ple de bitllets a un altre. No hi ha testimonis, ni premsa, ni contractes notarials. El comprador creu que acaba de tancar el negoci del segle, la compra de 7.000 tones de ferro procedents de la Torre Eiffel. El venedor, un home que es fa anomenar Comte Víctor Lustig, agafa els diners i surt de l'habitació amb una calma absoluta. En pocs minuts estarà dalt d'un tren, camí de Viena. Aquest és el punt més àlgid d'una carrera basada en una premissa senzilla. La gent no compra objectes, compra la seva pròpia ambició. Però com ha arribat aquest home a vendre un monument nacional sense que ningú l'aturi? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Víctor Lustig, l'home que va vendre la Torre Eiffel dues vegades. Per entendre aquesta història hem d'anar al principi, a les fronteres de la vella Europa. Tot i anomenar-se comte, com hem dit abans, sabem que Víctor Lustig no va néixer amb cap títol nobiliari, tot i que el portava com si fos seu. Les poques dades oficials que tenim d'ell ens diuen que va néixer el 1890 en un petit poble de l'actual República Txeca. En escoltar aquest podcast s'ha de tenir en compte que, tot i ser una història real, les coses que en sabem són una barreja entre dades documentades i coses que explica ell, que en ser conegut com un dels màxims estafadors de la història no es poden considerar una font fiable. Ja des de jove, el nostre protagonista va demostrar que el seu gran talent no era cap ofici manual, sinó la paraula. Parlava 5 idiomes amb una perfecció que li permetia mimetitzar-se en qualsevol ambient, des dels despatxos del govern fins a les sales de joc més exclusives. La seva escola en l'àmbit de l'estafa van ser els transatlàntics de luxe que creuaven l'oceà cap als Estats Units. En aquells viatges de 7 dies, Lustig tenia el públic perfecte. Gent rica, sovint avorrida, amb ganes de fer negocis ràpids i que no tornaria a veure després d'aquell viatge. Aquí és on va perfeccionar la seva primera gran estafa documentada, la caixa de diners romanesa. Era un engany tan senzill com magistral. Lustig portava una caixa de fusta d'aspecte tecnològic i convencia a les seves víctimes de que podia duplicar bitllets de $100 mitjançant un procés complex químic que tardava 6 hores. La caixa era un objecte real, però el procés era una mentida absoluta, lògicament. Aquí la dificultat era en convèncer la víctima. Lustig amagava un parell de bitllets autèntics dins de la caixa i feia una demostració davant la víctima. El comprador, en veure que sortia un bitllet real, pagava fortunes per la màquina. Lustig tenia el temps molt controlat. Sabia que la víctima tardaria 6 hores en adonar-se que el següent bitllet no sortiria mai. Un marge de temps més que suficient per baixar del vaixell i desaparèixer en un altre país. Però no us penseu que Lustig va passar directament dels creuers a intentar vendre la Torre Eiffel. Abans d'això, es va forjar una reputació a la terra de les oportunitats, als Estats Units dels bojos anys 20. Estem en plena època de la llei seca, un moment on tothom buscava fer diners ràpids i la moralitat era una moneda de canvi. Aquí és quan Lustig es va moure per ciutats com Missouri, Nova York i Chicago sota desenes d'identitats. De fet, els arxius del Servei Secret americà tenen registrats més de 40 pseudònims diferents vinculats a ell. En aquesta etapa va perfeccionar una de les seves tècniques més elegants, la inversió en finques inexistents. Instal·lava en pobles petits de l'interior on la gent tenia estalvis però poca experiència dins el món financer. Es presentava com un inversor europeu que buscava terrenys per a grans projectes estatals o industrials. El seu mètode no era demanar diners, sinó oferir una oportunitat exclusiva de participar en el desenvolupament d'un país. Es diu que va arribar a vendre desenes de propietats que no només no eren seves, sinó que ni tan sols existien, tot i que s'ha de dir que les xifres exactes d'aquestes estafes són difícils de rastrejar, gairebé impossibles, perquè molts inversors locals mai van voler admetre que un suposat compte europeu els havia pres els estalvis de tota una vida. Els informes policials de l'època parlen de pèrdues totals que sumaven milions de dòlars. Després d'això, i també de convertir-se en un dels majors falsificadors de bitllets dels Estats Units, Lustig va decidir que a Amèrica se li començava a quedar petita. A més, el cercle de la policia federal era cada cop més estret i estaven ja relativament a prop de trobar-lo. Així doncs, el nostre protagonista va tornar cap a Europa, amb ganes de triomfar, de fer alguna cosa que ningú mai hagués aconseguit. Una cosa que el traiés d'aquells pobles d'interior i que el tornés a posar al centre del món. I així és com l'any 1925, amb les butxaques plenes de dòlars, Víctor Lustig desembarca a París. Un París que encara recuperava de les ferides de la Primera Guerra Mundial. Allà, Lustig llegeix una notícia al diari que canviarà la seva vida. Diu que la Torre Eiffel està en un estat de conservació pèssim i l'Ajuntament no té fons per mantenir-la. Hem de tenir en compte que en aquella època molts parisencs no la veien com la icona que és avui, sinó com una estructura de ferro molesta, vella, lletja i cara de mantenir que ja hauria d'haver estat desmuntada. En llegir aquest article, a Lustig li arriba una idea al cap i posa en marxa una infraestructura de mentides impecable. Es fa fabricar documents i papereria oficial amb segells del Ministeri de Correus i convoca els 6 empresaris de ferralla més potents del país en una reunió secreta. L'escenari que escull no és casualitat. Tria l'hotel Crillon, el més car de tot París, per donar legitimitat i luxe a aquesta trobada. Davant dels empresaris, Lustig es presenta com un alt funcionari del govern que té el dolorós encàrrec de vendre la torre com a ferralla per sanejar les finances de l'Estat. Entre els assistents hi ha André Poisson, un home ambiciós però insegur que volia entrar a qualsevol preu a l'èlit de la ciutat. Lustig el tria com la seva víctima ideal, però el moment més brillant de l'estafa és quan Lustig nota que Poison té dubtes. En lloc d'intentar convèncer-lo amb dades, Lustig fa un gir inesperat. Li demana un suborn personal. Aquest detall és fonamental per entendre la ment de Lustig. Ell sabia que un negoci tan gran i tan net podia semblar sospitós. En demanar diners per sota la taula, Lustig es va humanitzar davant de Poison. Va deixar de semblar un funcionari perfecte, quasi irreal, per semblar un funcionari corrupte, però creïble. Poison, creient que estava participant en una trama de corrupció d'alt nivell, on ell trauria profit, va lliurar el xec amb la quantitat indicada i va fer el suborn en efectiu. Segons dades comprovades, Lustig va fugir a Àustria immediatament. Tanmateix, aquí entren les suposicions. Un mes després, en veure que no hi havia denúncies a la premsa, Lustig hauria tornat a París per intentar vendre la Torre Eiffel una segona vegada. Això sí, hem de ser rigorosos i especificar que no existeix cap prova documental d'aquest segon intent, ni cap segona víctima identificada. Així que sempre ens quedarem amb el dubte de si Lustig realment va difondre aquesta mentida per alimentar el seu mite com a l'home més audaç del món. El que sí que sabem segur és que Poison no va dir res a la policia per por a un gran ridícul social, cosa que va permetre que Lustig pogués seguir fent de les seves, aquest cop tornant a Estats Units. A Amèrica, Lustig va voler intentar una cosa més atrevida. Ja no es va conformar només amb empresaris. Ara ho intentaria amb els més perillosos, amb la màfia. Està documentat que ningú sap ben bé com va aconseguir una reunió amb Al Capone i el va convèncer per invertir 50.000 dòlars, que avui serien uns 800.000, 850.000 euros, en un negoci fraudulent. Però Lustig no era un suïcida. Sabia que robar-li Al Capone era sentenciar-se de mort. És per això que va utilitzar un altre mètode d'estafa, el que els experts anomenen com a estafa de confiança inversa. Va guardar els diners intactes en una caixa forta durant 2 mesos i després els va retornar personalment a Al Capone, dient que la inversió havia fallat, però que la seva integritat no li permetia quedar-se amb els diners del seu amic. Capone, que vivia rodejat de traïdors, va quedar tan impressionat per aquella honestedat que li va regalar 5.000 dòlars. Aquesta és la clau de Lustig. Ell no buscava un gran botí a qualsevol preu, sinó controlar psicològicament a les seves víctimes. En aquesta època va ser quan va escriure el seu famós Decàleg de l'Estafador, un document real que serveix com a manual de conducta criminal, bàsicament com una espècie de guia de com enganyar i estafar. L'any 1935, la carrera de Víctor Lustig es va trencar, no per falta d'intel·ligència, sinó per una traïció sentimental. La seva amant, Billy May, el va delatar al servei secret en descobrir que ell li era infidel. Va ser arrestat amb les plaques de falsificació de bitllets a sobre, una activitat que l'havia convertit en un dels homes més buscats del país. Abans del judici, Lustig va protagonitzar una última escena d'audàcia. Va escapar de la presó federal de Manhattan, utilitzant una corda de llençols i fent-se passar per un netejador de finestres, mentre baixava per la façana de l'edifici. Va ser capturat poc després i enviat a Alcatraz, on va morir el 1947 d'una pneumònia. Sigui com sigui, Lustig va passar a la història com l'home que va aconseguir vendre la Torre Eiffel i estafar Al Capone. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
I amb les històries de coses que passen que ens porta l'Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant, tanquem el programa d'avui. Ens retrobarem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Voleu conèixer un